Són les 8, molt bon dia.
Bon dia de tranquil·litat al cel, canvi de mes i també comença la primavera meteorològica amb intervals de núvols a primera hora i més sol la resta de dia.
Ara mateix 9 graus a la Bisbal, 11 a Palafrugell i 9 a Calonja.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui dia més o menys estable, divendres 1 de març del 2024, amb sol que anirà guanyant protagonisme. Demà tindrem garbida fins a 50 km per hora i diumenge podríem tenir alguns ruixats. Avui al Supermatí expliquem que els pagesos decideixen acabar amb el tall a la P7 després d'arribar alguns acords amb el govern. Escoltarem la veu de membres del sector primari de Palafrugell que se sumen a les crítiques per la burocràcia i explicarem que els plens d'Ullestret podrien estar en perill per un error administratiu. I també felicitarem els responsables del podcast Ui, si aixequés el cap, de Ràdio Capital, que aquesta passada nit ha guanyat el Premi Carles Rahola de Comunicació Local. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí farem la prèvia esportiva del cap de setmana amb en Sergi Villena i ens acompanyaran el gerent de Fecotur Palamós, Ventura Puig, ara que les botigues tornen a sortir al carrer aquest cap de setmana amb el Forestoc. I Josep Maria Soler també passarà avui pel Supermatí, president de la Fundació Pallac, perquè comencen la setmana que ve les tertúlies Pallac a Palafrugell. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Sergi Villena.
Què tal? Molt bon dia.
I Carles Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Els pagesos gironins acorden aixecar el tall de la P7 un cop signats els acords de la reunió amb Acció Climàtica.
El membre de la Revolta Pagesa i Unió de Pagesos, Jordi Ginebreda, ha lamentat que no hagin aconseguit el cessament del director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, però s'han conformat amb la del seu número 2, Jordi Molís. Tot plegat s'ha decidit en una assemblea al mig de l'autopista que ocupen des de fa 4 dies.
Pagesos i ramaders de Palafrugell se sumen a les crítiques per la burocràcia que han de fer front al seu dia a dia. El podcast Palalovers, de Francesc Niell, a Ràdio Palafrugell, ha reunit 3 joves palafrugellencs, de fet de Llofriu, representants de la pagesia i la ramaderia i l'horticultura per conèixer la seva realitat i la visió del moment que travessa el país. Els plens d'Ullestret podrien ser impugnats per la situació irregular de la secretària, segons un escrit de la Generalitat.
En l'últim ple, els regidors de l'oposició van demanar que la sessió s'ajornés fins que hi hagués una secretària habilitada, mentre que l'alcalde assegura que és fals que la secretària accidental no pugui exercir les seves funcions.
Seguirem perquè, clar, si s'eliminen i es deneguen i s'impugnen tots els plens de l'Ajuntament d'Ullestret, podria haver-hi un daltabaix important administrativament en aquest Ajuntament. I, per cert, això també és important, i atenció a tothom de Palamós o tothom de la Rodalia, perquè han intentat suplantar la identitat de l'Ajuntament de Palamós per cobrar deutes pendents en la taxa d'escombraries, suposats deutes pendents.
Des del consistori recorden que no utilitzen mai canals telefònics ni aplicacions de missatgeria instantània per a fer reclamacions de deutes o cobraments de taxes de cap classe.
Déu-n'hi-do, també, per tant, molta precaució en aquest cas, i si us truquen per demanar que cobrar deutes pendents en la taxa d'escombraries per trucada, ja ho sabreu, si heu escoltat aquesta notícia, que és totalment fals. L'ADF Montgrí estrena vehicle gràcies a la gala solidària Pro Baix Ter i a l'aportació municipal.
Es tracta d'una furgoneta tot terreny d'ocasió tipus pick-up de la marca Tata Xenon i ha costat 11.800 euros. Aquesta inversió municipal se suma a l'inauguració del nou local de l'ADF Montgrí que es va fer ara just fa un any, al febrer del 2023.
Els bombers apaguen un incendi que ha cremat 2 cotxes a Begur.
L'avís es va rebre a les 7:10 d'aquest dimecres a la tarda i dels 2 cotxes cremats, un estava a l'exterior i l'altre a l'interior d'un garatge de 20 metres quadrats al carrer Júpiter del municipi.
Aquesta tarda, SOS Costa Brava fa a Palafrugell una conferència sobre els jardins Rubió i Tudurí de Calella, un bé protegit i amenaçat per les construccions.
Entitats ecologistes organitzen avui a les 7 del vespre una conferència sobre els jardins Rubió i Tudurí de Calella de Palafrugell. Es tracta d'un espai privat catalogat com a bé d'interès, però en risc que s'hi construeixin 22 habitatges, segons denuncia SOS Costa Brava. La conferència serà al Museu del Suro.
Palafrugell aprova per unanimitat el Pla de Salut 2024-2028. Té com a objectiu estudiar quin és l'impacte dels estils de vida i les condicions mediambientals en la salut. Va més enllà dels serveis sanitaris i les malalties. Va aprovar-se per unanimitat al ple municipal del febrer i s'aplicarà fins al 2028 i permetrà desenvolupar iniciatives saludables. I tanca el servei de canguratge de Mas Guàrdies per la baixa activitat. Paula.
A partir d'aquest divendres 1 de març, Mas Guàrdies deixarà de ser un dels punts habilitats com a servei de cangruatge per a les famílies que necessitaven venir a l'hospital o al CAP de Palamós.
I avui explicarem també que Palafrugell ha presentat al Mobile World Congress a Barcelona el projecte Palarobòtica. Tres representants del projecte van pujar a l'escenari principal de l'esdeveniment del Mobile World Congress en el marc de l'EMA Schools, l'esdeveniment sobre tecnologia i innovació a l'àmbit educatiu. I el Terracota Museu prorroga l'exposició Carles Sala, d'Uller a artista de la ceràmica, fins al 9 de juny.
Segons l'equip del Terracota Museu, l'exposició temporal ha superat totes les expectatives, ja que més de 6.000 persones l'han visitat. Amb aquestes xifres i l'expectació generada, si bé la mostra s'havia d'acabar aquest mes de febrer, el Terracota Museu ha decidit prorrogar-la fins al 9 de juny per tal de donar l'oportunitat a moltes més persones de visitar-la i conèixer l'obra sorgida de l'obrador Sala.
Ràdio Capital guanya un premi Rahola per la ficció sonora Ui si aixequés el cap.
El jurat ha valorat que el projecte recupera uns personatges referents i populars de la nostra cultura i que té un gran plantejament de guió, un gran treball de locució i un gran treball sonor al darrere. Així ha estat el moment on s'ha anunciat el guanyador.
I el premi Miquel Diumé, el millor treball en ràdio, és per Adrià Pujol, Martí Seguer, Miquel 40 i Toni Selles, de Ràdio Capital de l'Empordà.
9 i 6 minuts, anem als esports. Passem la prèvia esportiva del cap de setmana parlant de futbol i concretament d'un partit vital del Palamós a casa.
El Degà necessita la victòria per revertir la mala dinàmica de les últimes jornades. Aquest diumenge rep la visita de l'Atlètic Lleida, que és el setè classificat a la Lliga Elite.
Encara en futbol, a la Lliga de Segona Catalana es disputa la jornada 21. Repassem els partits que han de jugar els equips de la comarca en el grup 1 de la categoria.
El Palafrugell rebrà la Vidrarenca al seu camp. El Bellcaire jugarà també com a local davant del Cala Guido. I tant Calonja com Atlètic Bisbalenc jugaran contra el segon i el primer, respectivament. Tots dos equips jugaran a casa. El Calonja contra el Fornells i l'Atlètic Bisbalenc contra el Juventus Lloret. I per últim, el Torroella visitarà el camp de la Unió Esportiva La Jonquera.
Canviem d'esports, perquè el Bisbal Bàsquet vol segellar la classificació pels play-offs d'ascens a l'EP Plata.
Primera oportunitat per als bisbalencs d'assegurar-se la presència als play-offs d'ascens a la Lliga LEP Plata. L'espectacular trajectòria de l'equip, amb una sola derrota i la resta de partits guanyats, ha situat el Bisbal Bàsquet a un sol triomf de l'objectiu.
Pel que fa a l'hoquei patins, el club hoquei Palafrugell vol aprofitar una jornada que li pot ser favorable.
I és que els palafrugellencs juguen a la seva pista contra el Club Patí Congrés, amb l'objectiu clar d'aconseguir els 3 punts. Els de la Sagrera són setens i no seran un rival fàcil, però cal assegurar la victòria a casa i esperar que el Lloret punxi davant del líder.
Pel que fa als equips de la ciutat de Girona, aquesta setmana el Girona de futbol viatja fins al camp del Mallorca.
Els gironins visiten un Mallorca eufòric després de classificar-se per la final de la Copa del Rei. Aquest fet pot donar ales als locals o, per contra, fer que surtin relaxats. Però sigui com sigui, el Girona s'ha de concentrar en fer un bon partit i continuar perseguint el líder.
El bàsquet Girona es troba davant d'un dels partits més importants de la temporada.
Els gironins rebran a casa l'Obradoiro, rival directe en la classificació de la Lliga ACB. L'equip entrenat per Catsicaris ha de començar a mirar cap amunt i deixar enrere la 14a posició actual.
I l'Uri Girona visita la pista del líder.
Les gironines es troben davant d'un dels partits més difícils de la temporada a la Lliga Femenina. I és que jugaran a la pista del València, que lidera la classificació.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I també més enllà del Baix Empordà, que estan passant moltíssimes coses. La sala penal del Tribunal Suprem investiga Carles Puigdemont, Marta Rovira i Rubén Wagensberg pel cas Tsunami Democràtic i els acusa de delictes de terrorisme. Per tant, el Tribunal Suprem assumeix el cas, tot i l'opinió desfavorable de la Fiscalia del Suprem. El Tribunal argumenta que aquests fets coincideixen amb accions que s'havien fet al País Basc. L'exministre José Luis Ábalos, vinculat al cas Koldo, continua sent, continua rebent acusacions d'actuar d'intermediari. Segons un nou escrit de la justícia, hi hauria fotos que remunten al gener i que el relacionen amb intents de mediar amb el govern balear del PP, tot i que s'ha de dir que aquest cas Koldo ara ja també esquitja el PP perquè el senyor Koldo s'hauria reunit amb membres del Partit Popular. Vladimir Putin adverteix sobre el risc d'un conflicte nuclear degut als desafiaments d'Occident. Critica la Crida Europea al rearmament i alerta sobre una intervenció de l'OTAN a Ucraïna amb conseqüències més greus, diu, que la Segona Guerra Mundial. Un atac de l'exèrcit israelí al sud-oest de la ciutat de Gaza però provoca la mort de 110 civils palestins i més de 700 ferits mentre esperaven ajuda humanitària. Israel parla de tragèdia, assegura però que les tropes es van sentir amenaçades. Tota la comunitat internacional ha sortit a criticar-ho. I a Catalunya els productes menstruals seran gratuïts a farmàcies per persones menstruants d'entre 10 i 60 anys, incloent les persones no binàries i homes trans que menstruen. Les sol·licituds fora d'aquesta franja d'edat es poden fer també a la farmàcia. Això serà a partir de dilluns. I l'IPC baixa al 2,8% al febrer, destaca la disminució del preu de l'electricitat i l'estabilitat del preu dels aliments. En contrast, pugen els carburants. La inflació subjacent, sense aliments ni aigua, cau al 3,4%. I ara coneguem la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Amb quin temps comença el mes de març al Baix Empordà?
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Doncs el primer dia de març ens porta unes primeres hores del dia amb alguns intervals de núvols que s'aniran trencant i el sol s'acabarà imposant la resta de jornada. La temperatura parteix dels 3-5 graus de mínima i els valors màxims rondaran els 17 graus. Demà, primera meitat de dissabte, amb predomini del temps assolellat, puja la temperatura màxima fins als 18-20 graus, però a mesura que vagi avançant el dia, i especialment de cara a la nit, s'incrementarà la nuvolositat. Dissabte també serà notable el vent de Garbí, que pot bufar amb cops de 50 km per hora. I per acabar la setmana, durant la matinada de dissabte a diumenge, una línia d'inestabilitat ens creuarà i pot ploure localment amb tempesta, deixant un diumenge amb variabilitat al cel, temps més insegur i temperatura més baixa.
Gràcies, Albert. 2:30 i un quart de 9 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Els pagesos gironins acorden aixecar el tall de la P7 a la Jonquera un cop signats els acords de la reunió amb el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat.
Això és el que han acordat els assistents de l'assemblea que s'ha fet aquest dijous. Entre els punts que més han aplaudit els pagesos hi ha el cessament del director d'abastaments de l'ACA i número 2, el director Samuel Reyes, Jordi Molist.
Tenen previst més o menys que la reunió s'acabi al voltants de les 6 de la tarda, orientatiu, tampoc no ho saben del tot, però si és així, a partir de les 6 de la tarda ens arriba aquest document, nosaltres començaríem a desmuntar el campament que tenim aquí i aniríem cap a casa.
Els dubtes sobre si es mantenia o no el tall s'han produït quan alguns pagesos reclamaven que també es destituís Reyes, un punt innegociable per la conselleria, segons ha argumentat el representant de la revolta pagesa, Jordi Ginebreda. Amb tot, ha fet entrar a dins de l'Agència Catalana de l'Aigua els ha semblat una proposta raonable a canvi del cessament de Reyes. També han celebrat el canvi del nom de la conselleria, que passarà a anomenar-se Departament de l'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el dret de tota la vida, assenyalen els pagesos. També veuen amb bons ulls que els acords de la taula agrària passin a ser també acords de govern. La quarta jornada de protestes ha estat marcada per aquesta reunió a Barcelona i per les diferents accions que han fet els pagesos. La més significativa ha estat el pi que han decidit plantar al mig de l'asfalt i que han coronat amb una bandera de l'organització.
Mentrestant, pagesos i ramaders de Palafrugell se sumen a les crítiques per la burocràcia que han de fer front al seu dia a dia.
Posar una norma des d'un despatx és molt senzill, però si no saps com s'ha d'aplicar o volen aplicar unes coses, te diuen sí, has de fer aquestes mesures, però no sabem com fer-los.
Posa un exemple concret.
Per exemple, un dels projectes que ara hi ha, per exemple, que m'afecta a mi és que on hi ha els parcs, a les granges, estan com en una zona...
El podcast Palalovers de Francesc Niell a Ràdio Palafrugell ha reunit Martí Matamala de l'Horta Vallí, Ferran Nicolau de l'Agrícola Ramadera Nicolau i Maren Térmens de l'Horta de la Viola, que, com escoltàvem, critiquen les mesures i la burocràcia, cada vegada més mesures que els impedeixen doncs actuar amb la normalitat amb la que han actuat sempre, sent petits establiments, petits en aquest cas, petites explotacions ramaderes agrícoles, i també alerten dels perills d'una sequera continuada. Com dèiem, el podcast Palalovers amb en Francesc Niell. Els plens de l'Ajuntament d'Ullastret podrien ser impugnats per la situació irregular de la secretària. Així consta en un informe de la Direcció General de l'Administració Local que ha revelat el digital La White i que la Direcció General de l'Administració Local de la Generalitat va fer arribar als dos regidors de l'oposició la setmana passada.
Segons l'escrit de la Direcció General d'Administració Local, en el registre de funcionaris d'habilitació nacional no hi consta cap secretari interventor i en aquests casos les funcions les han exercir el servei d'assistència de la Diputació de Girona. La secretària d'Ullastret fa més de 15 anys que exerceix el càrrec en categoria de secretària accidental. A més, tal com apunta la White, els dos regidors de Treball i Compromís per Ullastret, a l'oposició, van demanar en el ple del passat dimarts que aquest s'ajornés perquè no hi havia una secretària habilitada. L'alcalde es va negar a suspendre el ple i els regidors de l'oposició van abandonar la sala de plens. Fins fa poc, Ullastret formava part d'una agrupació amb Serra de Daró, la qual va sol·licitar que l'actual secretària fos nomenada secretària accidental d'aquesta agrupació. No obstant això, segons l'escrit que van presentar els dos regidors de l'oposició al ple del passat dimarts, la Direcció General d'Administració Local va rebutjar aquesta sol·licitud al setembre del 2021, argumentant que l'agrupació està eximida de l'obligació de crear i mantenir el lloc de treball de la secretària i, per tant, les funcions han de ser exercides pels serveis d'assistència de la Diputació de Girona. Actualment, l'agrupació es troba en procés de dissolució, ja que l'Ajuntament de Serra de Daró ha sol·licitat aquesta dissolució amb l'intenció d'agrupar-se amb Bellcaire, que sí compta amb un secretari nomenat per la DGAL.
Déu-n'hi-do, quin embolic. Què hi diu l'alcalde d'Ullastret? Josep Miquel Gatius, en declaracions a Ràdio Capital, assegura que el contingut de l'escrit que van presentar els dos regidors de Treball i Compromís és fals.
L'alcalde assegura que és fals que la secretària accidental no pugui exercir les seves funcions. A més, del Batlle assegura que la secretària fa 17 anys que hi és i com ella hi ha molts municipis de Catalunya que estan en la mateixa situació. Tot i això, Josep Miquel Gatius assegura que com a Ajuntament sabem que tenim aquesta mancança, la de no tenir una secretària habilitada. Així mateix, l'alcalde ullastrellenc ha assegurat que estan buscant la figura d'un secretari habilitat i que l'administració sap que tenim aquesta mancança. Preguntat per la posició de la secretària després de l'escrit de la DGAL que s'ha fet públic, l'alcalde d'Ullastret ha assegurat que la seva plaça no està en perill. A més, apunta que en cap moment l'administració ni la Generalitat ni la Diputació se m'ha adreçat per dir-me que la secretària no pot exercir les seves funcions.
Carai, sembla mentida. Tot això, mira, relacionat amb el que deien abans els pagesos i els ramaders, hi ha moltes mesures, hi ha molta burocratització de l'administració local, des dels municipis grans als més petits. I ben bé que quan un ajuntament no té per costum fer una acció, doncs hi ha algú que se la inventa i suplanta la identitat, en aquest cas de l'Ajuntament de Palamós, que alerta que en els darrers dies s'ha intentat suplantar la identitat de l'Ajuntament a través de trucades telefòniques fraudulentes fetes des d'un número de telèfon mòbil adreçades a diferents comerços del municipi que els intenten cobrar teòrics endarreriments en algunes taxes del municipi.
Des del consistori assenyalen que aquestes trucades són alienes a l'Ajuntament. Les persones que les fan s'identifiquen com a treballadors o treballadores dels serveis econòmics municipals i fan referència a suposats deutes pendents en la taxa d'escombraries. Per això, des del consistori recorden que no utilitzen mai canals telefònics ni aplicacions de missatgeria instantània per fer reclamacions de deutes o cobraments de taxes de cap classe. A més, des de l'Ajuntament recomanen que si alguna persona ha rebut aquest tipus de trucada, que ho denunciïn a les autoritats policials. Des del consistori també han comunicat aquest fet a la policia local i als Mossos d'Esquadra per mirar d'investigar els possibles autors de les trucades. Cal recordar que aquest no és el primer cop que intenten suplantar la identitat a l'Ajuntament de Palamós. El darrer cop va ser el passat mes de setembre, quan s'intentava cobrar tributs a través d'una trucada telefònica.
Ja es veu que hi ha algun grup de persones que estan intentant suplantar la identitat de Palamós, per tant, molta precaució, com dèiem, i com ja ens explicava la Maria, l'Ajuntament de Palamós en cap cas fa trucades telefòniques per fer aquestes reclamacions. Mai per telèfon, segurament sempre per vies electròniques. Per tant, aquesta és la precaució, un dels elements, una de les coses més importants que direm en aquesta informatiu. Precaució si algú es truca dient que és de l'Ajuntament de Palamós per intentar cobrar endarreriments en taxes. Avui també expliquem que els bombers apaguen un incendi que ha cremat dos cotxes a Begur.
L'avís es va rebre a les 7:10 de la tarda d'aquest dimecres i, a part de la crema d'aquests dos cotxes, un estava a l'exterior i a l'altre a l'interior d'un garatge de 20 metres quadrats al carrer Júpiter del municipi, l'incendi també va afectar una habitació adjacent a l'aparcament. En el foc hi van estar treballant 6 unitats dels bombers.
I l'agrupació de defensa forestal Montgrí estrena un nou vehicle gràcies a la col·laboració de la Gala Solidària Pro Baix Ter 2022 i l'Ajuntament de Torroella. Es tracta d'una furgoneta tot terreny d'ocasió tipus pick-up de la marca Tata Xenon. Ha costat 11.800 euros.
L'aportació de la Gala a l'ADF Montgrí ha estat de 2.257 euros i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí s'ha sumat a la col·laboració amb una aportació extra de 8.000 euros per finançar el nou vehicle. La pròpia ADF ha aportat 3.000 euros per adaptar-lo a les exigències per formar part de la flota d'un vehicle ADF homologat. S'han fet tasques de pintura, prioritaris, logotips, entre d'altres actuacions. Aquesta inversió municipal se suma a l'inauguració del nou local de l'ADF Montgrí, que es va fer ara just fa un any, al febrer del 2023. Un nou equipament que ha permès a l'entitat disposar d'un espai perfectament equipat per guardar-hi els vehicles i el material i per portar a terme de manera correcta els treballs de voluntariat i tasques de prevenció d'incendis forestals. La Gala Pro Baix Ter, impulsada per Giro Poma i l'Auditori Teatre Espai Ter, és una iniciativa solidària amb què vol donar suport a les entitats actives en el territori que amb el seu treball contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones i del paisatge del Baix Ter.
Doncs felicitats i en aquesta iniciativa de la Gala Pro Baix Ter i per molts anys. Entitats ecologistes organitzen avui al Museu del Suro una conferència sobre els jardins Rubió i Tudurí de Calella de Palafrugell. Es tracta d'un espai privat catalogat com a bé d'interès, però en risc que s'hi construeixin 22 habitatges, segons denuncia SOS Costa Brava.
Nicolau Maria Rubió i Tudurí és un dels màxims exponents del paisatgisme català del segle XX i el pare de l'arquitectura de jardins actuals. Entre altres, va dissenyar els jardins del Palau Reial de Pedralbes o els del Parlament de Catalunya a Barcelona. A mitjans del segle XX, va dissenyar els jardins de la casa d'Eduard Rosa, a l'avinguda d'Antoni Rovira de Calella de Palafrugell. Es tracta d'un conjunt format per una casa d'estiueig i un extens jardí i està inclòs dins de l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Ara, però, SOS Costa Brava denuncia que l'actual planejament urbanístic de Palafrugell permetria construir nous edificis a la finca de la qual en formen part. Assegura que es permetrien prop de 3.000 metres quadrats d'edificacions. Per això, ja fa mesos que van demanar que, aprofitant la moratòria urbanística, es modifiqui el POM per prohibir-ho. En parla Ràdio Palafrugell, Irene Gisbert, presidenta de l'entitat.
El Jardí Rubió i Tudurí són una casa preciosa, dissenyat tot el que són els jardins pel paisatgista, pel pare dels paisatgistes actuals catalans. De fet, podríem dir que va ser el primer paisatgista català, no? I va ser alumne de Forestier. I tenim tot el procés de disseny d'aquest jardí i també va dissenyar la casa, que és preciosa. Aleshores, és un bé, és una joia que tenim i que no pot desaparèixer. I en aquest moment està en risc, però ja imminent, de que es facin dos edificis d'apartaments.
Avui a les 7 del vespre, l'Auditori del Museu del Suro acollirà la xerrada entre Eduard de Ribot, advocat de SOS Costa Brava, Montse Rivero, historiadora, i Josep Ferrés, arquitecte i regidor dels Comuns. Gisbert explica que Rivero és una de les màximes expertes en la figura de Rubió i Tudurí.
El Pla de Salut de Palafrugell tira endavant. Té com a objectiu estudiar quin és l'impacte dels estils de vida i les condicions mediambientals en la salut. Va més enllà, de fet, dels serveis sanitaris i les malalties. Va aprovar-se per unanimitat al ple municipal del febrer i s'aplicarà fins a l'any 2028 i permetrà desenvolupar iniciatives saludables. La regidora d'Acció Social, Margarita Mauri, destaca que la salut és un estat complet de benestar físic, mental i social, i no és només l'absència de malalties o afeccions.
La salut, per tant, és el resultat de molts factors ambientals, fisiològics, econòmics, laborals, culturals, etc., que ens obliguen, dins les nostres competències municipals, a abordar-les des d'una perspectiva integral, transversal i equitativa.
El pla es divideix en 7 eixos de treball: bon govern, entorn urbà, medi ambient, xarxes comunitàries i socials, estils de vida saludables, salut mental i benestar emocional i protecció de la salut. També s'adapten als objectius de desenvolupament sostenible. Va néixer l'any 2023 per la voluntat de tècnics i polítics de l'Ajuntament de Palafrugell i representants de l'EAP Palafrugell i l'Agència de Salut Pública de Catalunya. I també s'ha comptat amb el guiatge, l'assessorament i el suport econòmic de Dip Salut de la Diputació de Girona. Hi han participat un grup motor format per més de 175 persones, entre professionals de la salut, farmacèutics, polítics, representants d'entitats i d'altres agents socials i ciutadania. Han fet accions de treball per elaborar la diagnosi i proposar accions. Un cop aprovat, comença un període d'al·legacions i el mes d'abril es crearà la taula de salut municipal per aplicar les mesures i assolir els objectius marcats. Més notícies, 8 i 25 minuts. A partir d'aquest divendres, a partir d'avui mateix, Mas Guàrdies deixarà de ser un dels punts habilitats com a servei de canguratge per les famílies que necessitaven anar a l'hospital o al CAP de Palamós. Cal recordar que aquest espai va obrir a principis del mes d'agost com un servei de canguratge obert als matins de dilluns a divendres.
Després de 6 mesos d'activitat, però, s'ha decidit tancar el servei a causa de la baixa activitat i assistència a l'espai. D'aquesta manera, el Consell Comarcal del Baix Empordà podrà optimitzar els recursos destinats per al projecte Dona Temps, altres serveis de canguatge amb una participació assegurada d'infants. Tot i això, no es descarta més endavant replantejar l'espai i possibilitat de tornar-lo a obrir amb una reformació del servei. Cal apuntar que, per exemple, Palamós compta amb un punt que ofereix el servei de Dona Temps a l'escola La Vila, que ofereix els seus serveis de dilluns a divendres de 4:45 a les 7 de la tarda. Tot i això, hi ha altres serveis de canguatge arreu de la comarca del projecte Dona Temps.
9:26. El Terracota Museu prorroga l'exposició Carles Sala d'Uller, artista de la ceràmica, fins al 9 de juny. Segons l'equip del Terracota Museu, l'exposició temporal ha superat totes les expectatives, ja que més de 6.000 persones l'han visitat. Amb aquestes xifres i l'expectació generada, si bé havia d'acabar aquest mes de febrer, el Terracota Museu ha decidit prorrogar-la fins al 9 de juny per tal de donar l'oportunitat a moltes més persones de visitar-la i conèixer l'obra sorgida de l'obrador de Sala.
El primer objectiu que teníem...
A través de l'exposició temporal, el Museu Bisbalenc posa el focus en la transició creativa de Carles Sala, d'Uller tradicional, artista de la ceràmica. Alhora també repassa la nissaga d'artesans bisbalencs amb el cognom Sala, que es van especialitzar a fer atuells de cuina amb una història que remunta 175 anys enrere. L'exposició gira al voltant de dos àmbits clarament diferenciats. El primer centra la mirada en aquesta nissaga d'ullers de la família Sala amb una història que remunta, com dèiem, 175 anys enrere. Durant aquest període, la professió es va transmetre inalterablement de pares a fills, culminant amb Carles Sala i Mitjà. A més, inclou l'audiovisual Carles Sala, ceramista, entre la tradició i la modernitat, amb una entrevista feta a l'artista amb motiu de l'exposició. Al voltant del 1883, Francisco Sala, besavi de Carles Sala i terrisser de Breda, es va establir a la Bisbal per fundar una de les poques terrisseries locals dedicades a la manufactura d'olles i cassoles. Era una producció poc habitual a la ciutat perquè al territori no hi havia massa argila refractària, que és indispensable per fer aquestes peces que han de resistir altes temperatures. L'exposició temporal vol posar en valor el llegat d'aquest obrador i dels seus membres, i és que la mostra examina les diferents tipologies de peces que s'hi van produir i també els estris i les màquines que feien servir els ullers bisbalencs.
I què hi podem trobar en la segona part de l'exposició?
Doncs el segon àmbit de l'exposició està dedicat a Carles Sala i Mitjà, l'últim terrisser de la nissaga. A principis dels anys 60 del segle XX es va incorporar a l'obrador mantenint la producció tradicional d'olles i cassoles. Tot i això,
mitjans dels 70 va anar abandonant aquesta manufactura tradicional per centrar-se en la seva obra artística. Carla Sala es va convertir en una figura transcendent en la història moderna de la ceràmica bisbalenca i, per extensió, de tota Catalunya. Va saber fer el pas de la terrissa tradicional a la ceràmica d'autor, considerada com a objecte d'art, segons destaca el Terracota Museu. Tot i que Sala va continuar treballant a l'espai familiar de la Bisbal, les estades a l'estranger, especialment al Japó, van ser una constant a la seva carrera. Unes experiències que també van veure reflectides en la seva ceràmica. L'obra de Carla Sala forma part de diversos fons de museus i col·leccions privades. I també va col·laborar amb artistes d'altres disciplines, com per exemple, durant els anys 80, amb Modest Cuixart.
8:29, Palafrugell ha presentat al Mobile World Congress el projecte de pala robòtica, l'esdeveniment i tot el projecte a través del qual durant tot l'any tots els alumnes de Palafrugell tracten la qüestió de la robòtica, i es va presentar en un congrés sobre la innovació en el món tecnològic i educatiu. Així ho explicava a l'escenari principal del Mobile World Congress en Domènec Rusca, que és un dels coordinadors del projecte.
El primer objectiu que teníem era acostar la ciència i la tecnologia a tot l'alumnat dins l'horari lectiu. Augmentar la relació entre els alumnes a les diferents escoles de Palafrugell, escoles públiques, concertades, primària, secundària, i llavors mostrar a la ciutadania...
Acabem d'arribar a 9:15. I la sèrie de ficció sonora Ui, si aixequés el cap, de Ràdio Capital, ha estat reconeguda amb el Premi Miquel Diumé al millor treball informatiu o divulgatiu en ràdio, dins dels Premis Carles Rahola de la Comunicació Local, que s'han entregat ahir al vespre a l'Auditori de Girona.
El jurat ha valorat que el projecte recupera uns personatges referents i populars de la nostra cultura i que té un gran plantejament de guió, un gran treball de locució i un gran treball sonor al darrere. Així ha estat el moment on s'ha entregat el guardó.
I el Premi Miquel Diumé al millor treball en ràdio és per Adrià Pujol, Martí Seguer, Miquel 40 i Toni Selles, de Ràdio Capital de l'Empordà.
Al seu discurs d'agraïment, el director de Ràdio Capital, Miquel 40, ha destacat la capacitat que tenen formats com aquest per explicar la comarca i els seus referents, perquè arribi a audiències de tot el país, i ha reivindicat que els mitjans d'àmbit nacional i les institucions amb seu a Barcelona es facin ressò d'iniciatives com aquesta quan es fan des de fora de la capital.
Em pregunto si no poden ser interessants també per algú de la capital. Nosaltres creiem que sí, i ens ho creiem tant que una ficció com aquesta la fa una ràdio de l'Empordà que vol explicar el seu territori pels de casa i també pels de fora. I ens ho creiem tant que, a més, hem comprat una altra ràdio per poder arribar millor i més lluny. Però necessitem que les empreses, necessitem que les institucions ens vegin també com una oportunitat de parlar des d'una petita part de Girona per tota la demarcació de Girona o per tot el país, per què no?
Ui, si aixequés el cap és una ficció sonora que ressuscita sis il·lustres empordanesos per reivindicar el seu valor històric i el seu origen, alhora que dona a conèixer la seva vida, obra i pensament a les generacions més joves. Per fer-ho, l'autor dels guions, l'escriptor Adrià Pujol Cruells, suma la seva capacitat d'escriure des de la ironia i el llenguatge proper de l'Empordà amb el coneixement profund de cadascun dels personatges. A la mateixa categoria s'han nomenat Anna Prat Blanc, David Planella Fontàs, Laia Bosch Oliver, Laia Terri Cabres Castells i Laura Comamal Almazán per Univers Integra, Emma Granyer i Borrassó, Clara Julià López i Clara Vicent Romaguera per Faldilles Alineades de Girona FM i Josep Plazas i Josep Guardiola per I aquesta veu, un programa que s'emet a diverses emissores locals.
I estem a les portes d'un cap de setmana en què diverses associacions de comerciants de la comarca sortiran al carrer per fer la fira de Fora Stocs de diversos municipis. Per exemple, a Palafrugell se celebra l'estocada amb ofertes per vendre els productes de l'hivern dissabte durant tot el dia i diumenge al matí. En parla Fatna Lasmi, de l'associació Oxigen, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
Sí, aquest cap de setmana tenim l'estocada d'hivern, la fira rebaixa pels carrers del centre i us animem tots a passejar i a gaudir de Palafrugell i dels nostres establiments.
I també és el cas de Palamós, en què demà dissabte, botigueres i botiguers de Palamós sortiran al carrer per celebrar la botiga al carrer Fora Stock. Per parlar-nos una mica d'aquesta edició de la botiga al carrer d'hivern, ens visita el gerent de Fecoturn de Palamós, Ventura Puig. Bon dia.
Hola, bon dia.
Serà demà, durant tot el dia, entenc, no? Botigues amb... això, botiga al carrer, no? Amb les parades a les portes de l'establiment, o hi ha un espai concret on se celebri estil més fira?
No, és, com sempre fem, és davant de les portes dels establiments. És la primera de les tres que en fem durant l'any i és el Forestoc, sí.
Quins descomptes podem trobar en el Forestoc d'aquest hivern?
Bueno, aquesta botiga carrer de les tres que fem és la que menys té participació, però crec que és la més interessant a nivell de descomptes, perquè sí, hi ha uns grans descomptes de la temporada d'hivern.
Clar, és allò, realment és aquest moment de fer fora, de Forestocs, després d'aquesta campanya d'hivern, i per tant productes d'hivern que segurament en molts casos ens poden servir per la temporada que ve també.
I tant, aquesta és la intenció, no? És aprofitar aquests descomptes per agafar-te o comprar-te roba per la temporada que ve.
Quants comerços participen?
En aquesta, com et deia abans, és la que participa una mica menys de botigues, i en tenim cap a 30, no arriben a les 30, 28, així. Una de les coses interessants també d'aquesta botiga al carrer és que per cada compra feta els clients podran tenir uns vals, un val per fer una degustació de xocolata desfeta, amb dos bars que tenim també associats.
Ah, mira.
Sí, està bé.
No està malament. Per cada compra, eh?
Sí, per compres fetes, els establiments tenen aquests tiquets i els subsequien als clients per anar a fer aquesta degustació de xocolata.
Home, doncs ja val la pena, ja només per això, diguem-ne, ja val la pena.
Pues sí, sempre busquem, en cada botiga al carrer, sempre busquem algun regal, algun detall per als clients que ens venen a visitar.
Quina serà la importància aquest any del Forestoc d'hivern? Han quedat molts estocs, han anat bé les vendes?
Bueno, és que el sector de la moda està tocat de fa temps i, bueno, portem uns anys que costa molt, i sobretot el canvi climàtic, tot no ajuda en el sector de la moda, perquè la temporada d'hivern és que ben bé no hem tingut, com aquell que diu, ja estem a mes de març i poc temps ha fet de fred, i sí que n'hi ha d'estoc, i per això crec que és una gran oportunitat aquesta figa.
Bàsicament hi haurà descomptes de botigues de moda o altres productes també?
No, tenim una mica de tot, no? També hi ha gent de l'alimentació, des de comprar olives, comprar anxoves, comprar... alguna cosa també de serveis, d'informació, de tema de serveis, però bàsicament la majoria sí que és del sector de la moda, calçat, roba, complements.
Per tant, podem dir que, no sé, quin balanç es pot fer d'aquesta campanya d'hivern?
Bueno, és una campanya, sempre és dura, eh? La campanya d'hivern aquí a la costa, com sabeu, és difícil perquè, nosaltres som molt de temporada. Començarem ara, suposo, ja la Setmana Santa, i sí que és veritat que cada vegada s'allarga més, i tenim fins a l'octubre aquesta clientela de segona residència o visitants que ens venen, però la temporada d'hivern, aquests mesos més concretament de novembre a febrer, costen de passar.
I, de fet, l'altre dia parlava amb un comerciant d'aquí de Palafrugell i em deia, si tot fos com l'hivern, és que no existiríem.
No, i tant, és així. Nosaltres no ens enganyem, som poblacions de costa i esperem el turisme amb les mans obertes. Per molt que la gent a vegades critiqui que ja venen aquí els turistes, però no és així. O sigui, nosaltres vivim d'aquesta gent també, i és important aquesta temporada de Setmana Santa fins a octubre.
Ara, de setmana, per tant, a poques setmanes de la Setmana Santa, pocs dies de la Setmana Santa, ja en el cas de Palamós, el que comença la Setmana Santa ja es manté aquesta ampliació del que seria la temporada turística ja directament fins a l'estiu?
Bueno, no és ben bé igual a l'estiu, està clar, però sí que és veritat que quan arriba la Setmana Santa la gent també canvia una mica el xip, la gent ja té més ganes de sortir, els dies s'allarguen més, i tot ajuda perquè hi hagi més ambient a les poblacions de costa. És així. El temps també, malauradament, no tenim aquest clima d'hivern, que necessitaríem aquestes pluges i tal, però quan hi ha sol, les terrasses estan plenes, els restaurants estan plens, és d'on vida també, som un poble mediterrani al final.
Durant els darrers mesos hi ha hagut comerços històrics de Palamós que han hagut de tancar, la pastisseria Collboni i Can Panxet. Com s'ha d'intentar millorar el relleu generacional per mantenir aquest tipus de negocis?
És que és molt complicat continuar el relleu generacional. Sí que és veritat que en tanquen, però també a vegades no posem en valor els que continuen, i sí que és veritat que aquestes botigues, com que comentaves, són històriques, però és que els temps canvien i els comerços, bueno, el jovent a millor no volen seguir aquest ofici o aquesta botiga de la família i volen tirar per un altre costat. Però també hem de posar en valor, i a vegades no en parlem tant, de la gent que sí que agafa els negocis. I aquí també tenim clars exemples, com Cal Boter, com la botiga del d'avui. Bueno, n'hi ha diverses que continuen, a Ferreteria Cateura. O sigui, a vegades només ens quedem amb les coses dolentes d'aquestes dues o tres botigues, que és una llàstima, i tant que és una llàstima, però hem de quedar-nos també amb les coses positives.
Mm-hmm. Important aquesta reflexió, doncs. Què li demanen des de FECOTUR a l'Ajuntament de Palamós? Quines mesures caldria prendre per reactivar el comerç local al municipi? I, en tot cas, quina valoració fan d'aquests primers mesos del nou mandat?
Bueno, estem treballant amb ells i tenen alguna idea de fer un comerç més singular, de treballar sobretot la zona del centre, que és la zona que ara mateix està més debilitada. Pot ser el carrer Major, que estigui una mica més debilitat que altres carrers, i és un carrer importantíssim, i estem treballant, però són coses que a mitjà i llarg termini, no són coses per la setmana que ve ni pel mes que ve, sinó són coses a mig termini. Estem treballant, hi ha bona predisposició. També és veritat que els estem explicant que les tendències que estan començant a sortir, a Girona ja han començat a fer el projecte dels apeus. Els apeus és una cosa interessant per a les poblacions i per reflotar i donar força als centres comercials, als carrers més importants dels municipis.
Què són els apeus?
Bueno, els apeus és que és molt llarg també d'explicar, però bueno, és una llei que ha sortit, són els que en diuen a Anglaterra, o això va néixer al Canadà, em diuen els VIPs. Aquí la Generalitat els ha posat el nom d'apeus, i els apeus no deixa de limitar una zona, i aquesta zona, si t'imagines, per exemple, la Roca, si has anat una vegada a la Roca, que tot està tot impolut, sí, tot està impecable, tot està net, tot està ordenat, pues deixa una mica això, no? De limitar aquesta zona. Després, els propietaris d'aquesta zona, tant de lloguers com de propietaris de locals, es fa un cens, es fa unes votacions, ha d'haver-hi 51% de la gent que estigui d'acord, i a partir d'aquí se fixa un pla estratègic i se fixa unes condicions per tenir aquesta zona impoluta i super ben ordenada. Aquí entraria, per exemple, la dinamització d'aquests carrers, il·luminació, mobiliari, bueno, moltes coses, d'acord? I després, com que ha sortit aprovat, podríem parlar-ne més, però és que per fer-te una mica de resum. Una vegada surt aprovat, pues es fixa una taxa, i aquesta taxa, com que ja ha sortit la llei a la Generalitat, aquesta taxa estan obligades a pagar. No és com una quota d'associat, sinó que és una taxa que l'Ajuntament es fa càrrec d'aquesta taxa de complir que es pagui.
Mm-hmm. Seria una iniciativa positiva per aplicar a Palamós, i no sé en quina zona se la planteja, en el carrer Major?
Bueno, és que no s'ha fet ni l'estudi, això ja t'ho he comentat, perquè això és la tendència, que hi ha municipis que s'ho estan plantejant, i bueno, a Girona, per exemple, ja han començat, han fet l'estudi, i crec que a finals d'any ja fan les votacions per a veure el que sortirà a Girona Centre. I nosaltres, bueno, volem agafar aquesta idea i fer l'estudi, si podem, i mirar a veure si és factible, si és possible fer-ho, perquè s'ha de potenciar d'alguna manera el centre més comercial. Uh-huh.
Doncs ho seguirem també, i que vagin bé aquests estudis, aquesta anàlisi de la possibilitat d'implantar peus a Palamós. Hem parlat amb el gerent de FECOTUR, amb Ventura Puig, que aquest cap de setmana, FECOTUR, les botigues de Palamós organitzen la botiga al carrer, el Forestock. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I de seguida ens acompanyarà en Josep Maria Soler, el president de la Fundació Pallach de Palafrugell, però abans hem de fer el repàs, la prèvia esportiva d'aquest cap de setmana, què espera als equips del Baix Empordà. I comencem pel futbol, com sempre, amb el Palamós, perquè té un partit vital a casa, el Degà. Necessita la victòria per revertir la mala dinàmica de les últimes jornades, de fet. Aquest diumenge rep la visita de l'Atlètic Lleida, que és el setè classificat a la Lliga Elite.
Els jugadors entrenats per Javi Salamero, malgrat la dificultat del rival, són conscients que no es poden perdre més punts al municipal. Els blau i grocs són tercers per la cua i el club ha decidit reforçar la plantilla amb dues noves incorporacions, Xevi i Kevin Vilavella. El partit davant dels lleidatans es jugarà aquest diumenge a les 5 de la tarda.
Encara en futbol, parlem de la segona catalana, dels equips baixempordanesos, d'aquesta segona catalana que es disputa la jornada 21 en el grup 1 de la categoria. Comencem parlant de la sortida del Torroell al camp de la Jonquera.
I és que els torroellencs són tercers a 4 punts del líder i porten una molt bona ratxa. Aquest cap de setmana jugaran al camp de la Unió Esportiva la Jonquera, que són sisens.
I el Calonja rep el Fornells.
El segon classificat arriba al camp del Calonja amb 38 punts. Els calongins, que tenen 4 punts menys, volen recuperar la regularitat que han perdut en els últims partits.
L'Atlètic Bisbalenc rep el líder.
Partit complicat dels bisbalencs a casa davant del Juventus Lloret. Malgrat la dificultat del rival, cal donar-ho tot perquè la permanència cada vegada està més lluny.
El Palafrugell rep la visita de la Vidrerenca.
Una bona oportunitat de començar a canviar la dinàmica negativa que ha fet caure l'equip fins a l'onzena plaça. Si els palafrugellencs aconsegueixen la victòria, podran adelantar la Vidrerenca a la classificació. Els de Vidreres tenen ara 2 punts més que els baixempordanesos.
El Bellcaire jugarà a casa contra el Calaguidó.
Els de Blanes són ara mateix l'equip que marca la línia de la salvació amb 26 punts. I el Bellcaire, que només en suma 14 i és penúltim, no té més remei que intentar guanyar tots els punts possibles i esperar un miracle.
Canviem d'esport perquè el Bisbal Bàsquet vol segellar la classificació pels play-offs d'ascens de la LEP Plata. Primera oportunitat pels bisbalencs d'assegurar-se la presència als play-offs d'ascens de la Lliga LEP Plata. L'espectacular trajectòria de l'equip, amb una sola derrota i la resta de partits guanyats, ha situat el Bisbal Bàsquet a un sol triomf de l'objectiu.
Si aquest cap de setmana derroten el Martorell al pavelló vell de la Bisbal, ja estaran matemàticament classificats per disputar la fase d'ascens. Un motiu més que il·lusionant per l'afició i per l'equip.
Pel que fa a l'hoquei patins, el Club Hoquei Palafrugell vol aprofitar una jornada que li pot ser propícia, i és que els palafrugellencs juguen a la seva pista contra el Club Patí Congrés amb l'objectiu d'aconseguir els 3 punts. Els de la Sagrera són setens i no seran un rival fàcil, però cal assegurar la victòria a casa i esperar que el Lloret punxi davant del líder.
Sí, perquè els blanquinegres estaran també molt pendents del partit que el Lloret ha de disputar a la pista del líder. Els lloretencs visiten el Lleidanet al Picat, que a priori serà el favorit del duel. En funció de com vagin els dos partits, els palafrugellencs podrien eixugar els 3 punts d'avantatge que té el Lloret a la classificació.
Pel que fa als equips de la ciutat de Girona, aquesta setmana el Girona de futbol viatja fins al camp del Mallorca. Els gironins visiten un Mallorca eufòric després de classificar-se per la final de la Copa del Rei. Aquest fet pot donar ales als locals o, per contra, fer que surtin relaxats, però sigui com sigui, el Girona s'ha de concentrar en fer un bon partit i continuar perseguint el líder.
Els balears no estan fent una bona temporada a la Lliga, on són cinquens per la cua. En canvi, van ser capaços d'eliminar la Reial Societat dimarts passat a les semifinals de Copa del Rei. Sense oblidar que no poden perdre punts a la Lliga si no volen patir a final de temporada, és probable que centrin tot el seu interès en la final de Copa. Els jugadors entrenats per Mitchell esperen treure un bon resultat de Mallorca i continuar empaitant el Madrid.
I el bàsquet Girona es troba davant, com dèiem, d'un dels partits més importants de la temporada. Els gironins rebran a casa l'Obradoiro, rival directe en la classificació de la Lliga CB. L'equip entrenat per Cat Sicaris ha de començar a mirar cap amunt i deixar enrere la 14a posició actual.
Això mateix, perquè és imperatiu no deixar-se punts en aquest tipus de duels directes. A més, l'equip ha d'aprofitar l'avantatge de jugar a Fontejau. El partit serà aquest diumenge a 1:15 del migdia.
I l'Uni Girona visita la pista del líder. Les gironines es troben davant d'un dels partits més difícils de la temporada a la Lliga Femenina i és que jugaran a la pista del València, que lidera la classificació.
La derrota de la setmana passada contra els Jairis de Múrcia va deixar tocat l'equip que entrena Roberto Íñiguez. Les jugadores venien d'obtenir una gran victòria contra el Galatasaray en el primer duel de quarts de final de l'Eurocup. Però la inesperada derrota davant de les murcianes va ser com una gerra d'aigua freda. Demà dissabte, partit de màxima dificultat contra les líders incontestables de la competició domèstica.
Passen 4 minuts de 9:15 del matí. Continuem el Supermatí, l'informatiu a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. El pròxim dilluns comencen les tertúlies Pallà cap a Palafrugell, un cicle de xerrades centrades en l'educació entesa en un sentit global i transversal. Per parlar-nos d'aquestes jornades, que passaran els tres primers dilluns del mes de març, ens visita en Josep Maria Soler, que és el president de la Fundació Pallà. Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Com va?
Va bé.
De nou amb les jornades, amb les tertúlies Pallac, i sí, de nou, sí. Com sempre, amb l'educació al centre, no?
Sí, sí. És la novena edició ja de les tertúlies i estem contents d'haver-hi pogut arribar.
Quines novetats, però imagino que l'esquema deu ser el mateix de sempre, sí. I la novetat són les persones que hi participen, no?
Exactament.
Quins ponents participaran en aquestes tertúlies?
Sí, bueno, la primera cosa potser dir que no és tant uns ponents en el sentit estricte de la paraula, sinó són persones que ens acompanyen per tal d'explicar la seva pròpia història, no? La seva pròpia experiència educativa amb 10 minutets cada un, no? Uh-huh. I en aquest dilluns proper, el dia 4, ens acompanyaran la Neus Mar, mestra i cantant, i en Josep Antoni García, un lluitador, com ell diu, no? Perquè la vida doncs no li ha estat fàcil, però sempre hi ha fet front en tot moment, en tota situació. Uh-huh. Després, el dilluns...
Anem per parts.
Sí.
La Neus Mar, cantant, mestra també, la coneixem molt pel seu paper de cantant, evidentment,
sí.
Però també és mestre del Vedruna, si no
Exactament.
M'equivoco, no? Del Vedruna Palafrugell. I en Josep Antoni García, expliqui'ns també qui és.
Sí, en Josep Antoni García, doncs, potser el teníem més conegut quan estava en actiu com a policia local.
Mm-hmm.
I és una persona que, doncs, la vida des de relativament petit, doncs, no li va estar fàcil i va haver de lluitar contra la malaltia, i bé, doncs això el va portar per camins educatius, doncs, que són molt enriquidors, molt macos, i que ens els explicarà en primera persona. Mm-hmm.
Això serà aquest dilluns, per tant, la primera tertúlia a les 7 de la tarda. No ho hem dit, el Fraternal, entenc.
El Centre Fraternal, mm-hmm. Sempre Fundació Pallac i el Centre Fraternal, doncs, intentem de fer un tot, amb col·laboracions, com sempre, de l'Ajuntament de Palafrugell, la Diputació, del propi David Calceran, però sempre en el Centre Fraternal, a la sala del teatre.
Doncs anem al dilluns 11 de març, també a les 7 de la tarda, el segon dilluns.
El segon dilluns hi ha dues persones prou conegudes, la Conxa Guisset, que ella es defineix com a jubilada, i Joan Manel Loureiro, que es defineix, entre cometes, com a multimèdia, no?
Sí,
una persona que ha estat en molts i molts àmbits, molt compromès social i políticament.
Si l'haguéssim de definir amb el seu últim càrrec, seria president del Consell Comarcal, alcalde de Begur,
exacte.
I ara segurament també jubilat.
Exactament, exactament.
Que també, abans de ser polític, era mestre.
Exactament, sí, sí, sí.
Ara potser m'estic inventant absolutament, però pot ser que fos d'educació física?
Sí.
Sí. Que de fet també l'alcalde de Palamós també era mestre d'educació física.
És curiós, sí, és casual, vaja.
Sí, sí. I ens hem, i va haver una època que Palamós, Palafrugell, Begú tenien tres mestres com a alcaldes, en aquest cas, no? Durant ara fa 2 anys, sí, sí. Ja era el cas.
És casual. És casual. Sí, sí.
I de què ens parlaran ells dos?
No ens parlaran de cap tema concret. Ja diguem que les tertúlies són tal qual, no? És parlar-nos d'ells mateixos. Ells explicaran la seva infantesa, la seva joventut, la seva vida, en definitiva, però en format de 10 minuts, de manera de que ens puguin dir aquelles coses que per ells han estat més significatives des d'un punt de vista de futur, des d'un punt de vista educatiu, més d'un punt de vista de construcció d'aquesta persona socialment integrada en aquest món d'avui. Uh-huh.
Doncs anem al segon, a la tercera tertúlia, la de dilluns, on 18 de març.
El 18 de març hi ha la Montse Tortós, professora d'institut, fins fa poc, està a punt de jubilar-se, i en Josep Lluís Marcó, en Josele, que és consultor i empresari, fill d'aquí Palafrugell, uh-huh. Vinculat a diverses coses, per exemple, en el tenis Llafranc. Són dues persones també que ens poden aportar moltíssimes, moltíssimes coses del seu propi tarannà i recorregut.
Com dèiem, serà al Centre Fraternal, al Teatre del Fraternal, cada dilluns, els tres primers dilluns del mes de març, a les 7 de la tarda, amb entrada lliure, entenc?
Entrada lliure.
No cal buscar entrades enlloc.
Entrada lliure i amb tres moments, diguéssim. Un primer moment de que es dona la paraula, qui modera cada dia, doncs dona la paraula 10 minutets aproximadament a un dels tertulians, 10 minutets a l'altre. Després un segon moment en el qual tot fent un petit pica-pica, doncs també tots els assistents, amb els 3 o 4 que tenim al voltant, doncs fem la nostra pròpia tertúlia, no? Podem dir, mira, doncs jo amb aquesta persona m'hi assemblo en tant quan, doncs, també a la meva infantesa o joventut m'havia passat això, no? I educativament parlant va tenir molta influència, etcètera, no? La qüestió és de que hi hagi una mica de tertúlia enriquidora, per després, en el moment final, ja obert a tothom, puguem fer la tertúlia en grup i sense necessitat de treure'n grans conclusions. Aquí es tracta de que cadascú tregui la seva pròpia conclusió, no? La qüestió és que se'n parli d'educació, es vegi de que l'educació, tal com la Fundació, doncs sempre l'entenem, és cosa de tots, és una qüestió de que hem de sumar, no hem de restar, no és només un servei, entenent l'educació com educació escolar, sinó que és una educació àmplia, entesa com les influències de casa, de l'entorn, i evidentment també i de l'escola, que és importantíssima.
Doncs, com sempre, les tertúlies Pallac, organitzades per la Fundació Pallac, què més esteu organitzant? Perquè sempre que parlo amb tu sempre em dius estem fent això, altre, què més teniu a l'agenda a la Fundació Pallac?
Sí, ara ja s'han acabat les inscripcions, diguéssim, per als Premis d'Educació Josep Pallac. Hi ha els premis, per una part, que organitzem amb l'Ajuntament de Figueres, el Premi Pallac d'Experiències Educatives, que, per tant, ara, d'aquí pocs dies, el jurat es reunirà, per tal de que d'aquí un mes o dos doncs es puguin donar aquests premis, igual que el Premi de periodisme, d'articles periodístics de caràcter educatiu transversal, convocat per l'Ajuntament de Palafrugell en col·laboració amb la Fundació, i que estan, per tant, acabant-se de coure a veure aquests jurats a qui adjudiquen aquests premis. Quan, no? I també, per altra part, tenim els quarts premis, que aquest sí que és única i exclusivament de la Fundació, que són els quarts premis Empreses per l'Educació i el Compromís Social, que també estan en un procés semblant, o sigui, ara d'aquí tres setmanes doncs, es reuneix el jurat, per d'aquí un mes i pico doncs, poder donar els premis.
Mm-hmm. Doncs Josep Maria Soler, president de la Fundació Josep Pallà, que hem de deixar-ho aquí, se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies per passar pel Supermatí i que vagin molt bé aquestes tertúlies, també les seguirem.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.
Bon dia.
Doncs acabarem el Supermatí d'avui fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Divendres amb intervals de núvols a primera hora i predomini del temps assolellat la resta de jornada, amb una temperatura màxima al voltant dels 17 graus. Demà tindrem una primera meitat del dia amb més sol, el vent de Garbí ho farà en cops de fins a 50 km per hora i els núvols aniran incrementant-se durant la tarda i nit. Matinada dissabte-diumenge amb el pas d'una línia d'inestabilitat que portarà pluja i ruixats localment acompanyats de tempesta. Diumenge quedarà amb cel variable, temps més insegur i temperatura que serà més baixa.
Doncs el Supermatí torna dilluns, com sempre, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon cap de setmana, aprofiteu les estones de sol i gaudiu d'això, del cap de setmana. Adéu!